Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
La setmana passada va ser una setmana clau pel present, però sobretot pel futur d'Spanair. Pocs mesos abans de celebrar el primer aniversari del que seria la refundació de la companyia, els responsables de l'aerolínia han aconseguit el suport institucional, però sobretot financer, necessari per poder tirar endavant els projectes de futur i garantir la supervivència de la companyia, que des del principi ha apostat fort per convertir l'aeroport de Barcelona en un dels punts claus del mapa aeri internacional. Avui ens acompanya el president d'Spanair, Ferran Soriano. Senyor Soriano, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Tot això vol dir que Spanair pot respirar ara més alleugida o no?
Sí, sense dubte, des del principi. Aquesta, com tu has dit abans, no? Els primers mesos eren crítics i de fet, doncs, tot el que havíem... Hi havia moltes tanques per saltar i les hem anat saltant totes. Hem traslladat la companyia de Mallorca a Barcelona, ens hem instal·lat a la T1, hem fet una reestructuració molt, molt important i hem comptat amb el suport i amb l'ajuda dels treballadors i els sindicats, i es pot dir que ja hem passat aquesta fase, la fase més crítica, i hem guanyat el dret a competir, no? Ara es tracta de vendre bitllets d'avió, de vendre'ns més que la competència, de fer que la gent vulgui volar amb nosaltres, però la fase més crítica ja ha passat.
És a dir, s'ha fet una primera fase de gestió que s'acabava aquesta setmana, interpreto, arran de que el que vaig veure ahir a més als diaris de dues pàgines sobre d'Spanair publicitaris, per tant interpreto que a partir d'avui comença una segona fase?
Sí, és la segona fase de la història d'aquest rellançament d'Spanair. És una fase on, com deia, ja hem reestructurat el que havíem de reestructurar en quant als costos, etc. Hem llançat noves rutes, que són les primeres que llancem nosaltres, les primeres que estan pensades amb aquesta idea de que Barcelona sigui un hub, no? A l'anunci que sortia als diaris es veia Barcelona al mig i totes les destinacions que tenim, no? Avui hi ha 52, som l'aerolínia que més rutes té des de Barcelona a altres ciutats del món sense escales, no? Uh-huh. I per tant, ara la fase és una altra, ja no és de supervivència, sinó de competir i de fer-ho bé i d'aconseguir el favor dels nostres clients, que els nostres clients ens escollin, sobretot els de Barcelona.
El 2012, per entendre'ns, serà l'any que la voluntat d'aquesta segona fase sigui la de començar a operar vols internacionals?
Sí, en el nostre llenguatge, la fase 3, no, que hauria d'arribar al 2012, o abans, si som capaços, és tenir vols intercontinentals propis, no? Al final no ens oblidem que Spanair existeix per això. Existeix per dotar Barcelona d'aquells vols intercontinentals i les connexions amb el món que no té, sobretot des de que Iberia se'n va a Madrid, no?
Per exemple?
Doncs miri, vols amb Sud-amèrica, no? Qui no ha patit...
Sempre ha dit que li faria molta il·lusió, especialment Buenos Aires, crec recordar. Crec recordar també que va parlar de Brasil, crec recordar també, no sé si era São Paulo o Rio.
Sí, miri, no es tracta de tant d'il·lusió, sinó com de números, no? La destinació número 1 des de Barcelona és una mica curiós, però el lloc on volen més gent des de Barcelona és Buenos Aires, no? I per tant és ridícul que no tinguem un vol directe a Buenos Aires cada dia, no? I el segon és Nova York, el tercer és Tòquio, i el quart, cinquè, sisè, hi ha ciutats sobretot de Sud-amèrica, no? Hi ha São Paulo, Rio, etc.
Per tant, on serien les pròximes destinacions que interessaria que Spanair s'hi apropiés?
Doncs miri, és molt aviat per dir-ho, no? Però seguint la lògica que li deia abans, Sud-amèrica primer, Nord-amèrica, Barcelona està ben servit perquè té 3 vols diaris a Nova York, a vegades 4, i després a Àsia. Sobretot Tòquio és una destinació molt interessant. Hi ha més de 100.000 japonesos que venen a Catalunya l'any i volem que tinguin un avió, un vol directe.
Per tant, Barcelona-Tòquio seria una de les opcions de...
Sí, i aquesta és una de la que ja hi treballem, perquè quan parlem d'Spanair no ens oblidem que Spanair no és Spanair sola, és Spanair més Star Alliance, que és l'aliança d'aerolínies més gran del món. El que estem intentant fer avui, ara, és intentar convèncer els nostres socis japonesos a la companyia All Nippon Airways de que volin a Barcelona, no? I nosaltres els oferim tot el que necessiten per poder-ho fer, de forma que al final volem que vostè sigui capaç de volar de Barcelona a Tòquio, comprarà un bitllet d'Spanair, encara que al final s'acabi pujant en un avió All Nippon Airways.
De tota manera, els resultats del 2009 són negatius, és a dir, es tanquen pèrdues.
I tant, i tant. A veure, aquesta és una transformació colossal, no? que respon a un repte colossal, també. Aquesta companyia es va comprar per un euro perquè estava en una situació difícil, no? I l'any 2008 va perdre gairebé 200 milions d'euros i l'any 2009 doncs en perdrem una mica més de 100 i l'any 2010 doncs ja no en perdrem tants i l'11 en guanyarem, no? I al final aquest és un camí llarg i difícil. Tot això que estem dient no és fàcil, però anem bé.
El fet que Mediapro sigui un dels nous inversors d'Espanyol, què implica?
Res, no. De fet, Mediapro no és un inversor, són tres persones que també són propietaris d'Espanair, de Mediapro, que han invertit.
Que són Jaume Roures, són Tacho Benet i són el Romich, era el Romich?
Sí, exactament. Aquests formen part d'una col·lecció molt gran, que són més de 25 empresaris catalans que han invertit, cadascú quantitats que per tots... Qualsevol de nosaltres són molts diners, però que en el context d'una línia aèria no són tants, no? Aproximadament un milió cadascú, que són gent que creu en el projecte, que hi va creure llavors perquè tenien molta fe, que creuen ara perquè el projecte ja té fonaments i és més sòlid, i que inverteixen individualment doncs aproximadament un milió d'euros cadascú.
Paral·lelament, els pilots i els tripulants també han ratificat els acords que han de permetre sanejar a la companyia. S'ha aconseguit la pau social?
Sí, miri, justament... Just abans d'entrar aquí he rebut un correu que diu que l'últim que faltava, que era la votació dels mecànics que es va fer el divendres, també ha guanyat el sí. És a dir, que els empleats d'Espanair han votat en un referèndum, han votat positivament a fer canvis que suposen sacrificis per ells, que suposen baixar-se el sou, suposen que algunes persones han de sortir de l'empresa, etc., però que al final asseguren la viabilitat de la companyia. Si em permet dir-ho, d'això estem molt, molt contents. És un exemple d'un intent de relacions laborals del segle XXI, no? On aquesta dicotomia entre l'empresa i els treballadors s'acaba. Aquí anem tots junts, no en el mateix barco, en aquest cas en el mateix avió, no? I tenim interessos comuns, no? I els sindicats i els treballadors han donat mostra d'una responsabilitat espectacular.
Per cert, ara fa 15 dies, en una conferència que va fer, va insinuar que el futur seria sortir a borsa o integrar-se a Lufthansa. Què vol dir això?
El que vaig dir és que és natural i és el que la situació en què estan totes les línies aèries com la nostra, lo normal és sortir a borsa. Aquestes són empreses grans, de molts treballadors i amb moltes necessitats de capital, i per tant és raonable pensar que Spanair sortirà a borsa un dia. De totes formes, no ho farà i no ho podrà fer fins que no tinguem resultats positius consolidats, no? I per això apuntem a l'any 2012. Sí. Algú em va preguntar si també tindria sentit juntar-se amb un altre gran grup, i la resposta sí, perquè és el que està passant, no? Veieu que Iberia es fusiona amb British Airways i també American Airlines participa, i el nostre grup natural és el grup Star Alliance, no? I el líder d'Europa de Star Alliance és Lufthansa, que de fet ha comprat diverses companyies els últims anys. Però concretament no hi tenim converses ara, ni estan al radar pel proper any, no?
Ahir llegíem a La Vanguardia que les previsions d'Aena de cara a aquest estiu ja sembla que són més optimistes que l'any anterior. Ja ha passat el pitjor de la crisi, també en el sector de l'avió?
La veritat és que nosaltres ho estem veient. O sigui, que s'està augmentant el número de passatgers, no? I es diu que la crisi... Les línies aèries són dels primers que veiem la crisi i dels primers que veiem la sortida, no? I és una realitat. És una realitat que el mes de gener d'aquest any hem tingut més passatgers que el mes de gener de l'any passat. És una realitat que les reserves que tenim de cara a Setmana Santa i els mesos d'abril i maig són bones. També és veritat que els preus no han pujat, que els preus són encara extraordinàriament baixos, no? I que això representa per nosaltres un gran repte. Però si això fossin brots verds, no? si la definició de brot verd és aquesta, ja els veiem, els brots verds.
Sí, això és molt bona notícia. Spanair, de fet, va ser la companyia que va vendre l'ampliació de la nova terminal de l'aeroport de Barcelona. Satisfet com a president d'una companyia aèria com és Spanair del funcionament d'aquesta T1?
Sí. Molt satisfets. Evidentment hi ha coses a millorar i els reptes seran el futur, no? Quan el tràfic comenci a créixer, no? Com saps, totes les companyies, nosaltres vam ser els primers, però després ja ha vingut tothom a la TU, gairebé tothom. Llavors, si les coses van bé, potser no hi cabem, no? I algú ha de tornar a la T2. Però, en general, estem contents.
Vostè ha assegurat en alguna ocasió que Aena no perjudica Barcelona, que és un mite. Realment ens ho hem de creure, això?
Jo el que he dit, i ho reafirmo ara, és que al final... Aena necessita molt que l'aeroport de Barcelona sigui un hub. els catalans ho necessitem i Spanair ho volem fer, i per tant en aquesta cosa anem junts. Un altre tema és que ens convingui, jo sóc el primer que defenso molt que l'aeroport estigui gestionat des de les administracions més properes a l'aeroport, perquè és així. La competència en el món aeronàutic i en moltes altres coses avui no és de països, és de ciutats. Llavors nosaltres, Barcelona, volem competir amb Madrid i amb Lisboa i amb París, etc. I per poder competir necessitem que les decisions es prenguin a casa, no? Però fins ara també he de dir, és just dir que ens va bé amb AENA i que ens tracten bé i els tractem bé.
Val. Perquè vostè m'ho passi pel traductor de molta gent que no sap del tema aeronàutic i no sap d'economia. Quan la setmana passada Iberia també va fer públics els números de l'últim exercici i per primera vegada en 13 anys registrava pèrdues, això què vol dir?
És normal, és el que cal esperar. Les línies aèries són un negoci difícil perquè en temps de bonança es guanyen diners i en temps, quan les coses van mal dades, com és ara, es perden molts diners. Perquè la demanda de bitllets està molt lligada al cicle econòmic i el cicle econòmic està en el pitjor moment de la història, no? I per tant, el que cal fer ara és resistir, adaptar-se com es pugui, esperant els millors temps que segur que arribaran.
Val. Quan el conseller delegat d'Iberia diu, després de presentar els números, escolta, ara aquí el que farem, el que hem fet, és que abans de novembre surti una nova companyia, per entendre'ns, de low cost, hi ha tan mercat per tant low cost?
Bé, de fet, és que el que diu no és que crear una companyia nova, és que mourà l'activitat que té Iberia a una altra companyia. Aquí el que passa és que Iberia, igual que era Spanair fins ara, són companyies relativament antigues, amb una estructura de costos antiga i que són menys eficients que les companyies noves. Llavors, hi ha qui, com Spanair, el que decideix és anem a reinventar-nos nosaltres mateixos i des de dintre anem a canviar, i Iberia el que està dient és jo no podré canviar, així que el que faig és crear-me una empresa nova, no? Que la començo des de zero. Veurem si això ho poden fer o no, però al final no és més que una voluntat de canvi d'adaptar-se als nous temps. No és una nova línia aèria amb avions nous i tal. Veuràs avions d'Iberia que els pintaran amb el nom de la nova companyia, sigui el que sigui.
Val. Que AENA apostés per concentrar les companyies de baix cost a l'aeroport de Barcelona, això és molt dolent.
De fet, no és AENA qui ha apostat per això, no? El gran apostador per això és Iberia. Iberia, en un moment donat, decideix que l'aerolínia en xarxa, l'única que pot fer connexions intercontinentals, la concentra a Madrid, i l'aerolínia de low cost, Clic Air i ara Vueling, la deixa a Barcelona. Per tant, és una decisió de la línia aèria que, per cert, perjudica molt a Barcelona. Barcelona té el dubtós honor de ser el número l'aeroport quart d'Europa en aerolínies de baix cost, el quart. El primer és Stansted a Londres, el segon és Gatwick, el tercer és Palma. En canvi, Madrid o Múnich estan al número 13 o al número 14. Què volem per Barcelona? Ser com Stansted o ser com Múnich? Volem ser Múnich, perquè necessitem els vols intercontinentals.
Per tant, menys low cost.
Efectivament. No perquè sigui dolent, ja està bé que n'hi hagi, però necessitem l'altre també. Necessitem poder tenir vols intercontinentals.
Clar, quan, per exemple, ara que parlàvem de low cost, la companyia de gran en aquest mercat que és Ryanair, la setmana passada reafirma la seva voluntat d'instal·lar-se també a l'aeroport del Prat i fins i tot ja ha reservat espais de vol per l'estiu. Això què suposa?
Suposa, evidentment, per tots que hem d'acceptar la competència, però suposa una dificultat més perquè Barcelona sigui un aeroport de xarxa. Deixi'm que l'expliqui una anècdota. El conseller delegat d'Iberia deia fa un parell o tres anys, deia és molt important per nosaltres que Madrid no sigui un aeroport només de low cost, per poder alimentar els avions que fan les rutes intercontinentals. Això que és necessari per Madrid també és necessari per Barcelona. Si ens convertim en un aeroport on només hi ha Ryanairs i Vuelings, etc., no les tindrem, aquestes línies intercontinentals. Cap multinacional del món voldrà venir a Barcelona, no tindrem cap centre de decisió mundial. I això no ens va bé.
Quants aeroports? Ara Catalunya té l'aeroport del Prat, té l'aeroport de Reus, té l'aeroport de Lleida, té l'aeroport de em creix alguna? En fi, és igual. L'aeroport de Lleida-Alguaire, que és el primer que s'ha gestionat directament per la Generalitat. És important que un país tingui un aeroport pagat pel govern?
Home, tots els aeroports, d'alguna forma, són pagats per un govern o un altre, no? Jo crec que l'aeroport de Lleida fa unes funcions que ja les aniran trobant amb el temps, però que han de ser bones per Lleida, no? I, evidentment, el que és bo per Lleida és bo pel conjunt de Catalunya. També li vull dir que la nostra aposta i la nostra feina no és aquesta. Nosaltres apostem i ens estem jugant la vida a que Barcelona sigui un centre de connexió, de connectivitat mundial. I en canvi Lleida fa una altra cosa, farà vols de punt a punt entre Lleida i París o el que sigui, no?
S'havia insinuat precisament que Spanair, o s'havia comentat que precisament Spanair podria operar alguns vols des de Lleida. Això?
En el curt termini no ho podem fer, perquè tenim una altra cosa molt important per fer, que és oferir aquesta connectivitat amb el món, connectar Barcelona amb el món i el món amb Barcelona. Ara, evidentment, ens mirem Lleida i Girona i Reus amb interès, perquè som catalans i ens agrada, i quan ho puguem fer, ens ho mirarem amb molt d'interès. Ara, no toca, diguem.
Un dels debats més repetits és la gestió de l'aeroport. Confien que la Generalitat o les institucions catalanes acabaran tenint un pes determinant en la gestió?
Jo crec que sí, perquè al final és de sentit comú, i el sentit comú, al final, guanya. El que passa és que no se sap si al final està molt aviat o molt tard, no? Però és natural, ha de ser així. Com li deia abans, els aeroports han de competir. El senyor que dirigeix l'aeroport de Múnich fa la competència al senyor que dirigeix l'aeroport de Frankfurt, i està bé. És bo per Múnich, és bo per Frankfurt i és bo per Alemanya, no? I, per tant, nosaltres tenim un aeroport que competeixi amb el de Barajas, és bo per Barcelona, per Catalunya i per Espanya, també.
Acabo amb aquest tema. Després parlarem d'un altre que serà parlant molt vostè, que és el tema del Barça, encara que ho farem breument. Deixi'm preguntar-li, es va comentar al començament, de quan, després de la compra per un euro de la companyia, que podria canviar el nom de la marca d'Spanair. Ja està descartat del tot?
Sí, està descartat. El nom que tenim és bo, ens funciona, als passatgers i als nostres clients els hi agrada, i a més una altra cosa pràctica, que és que canviar el nom costa molts diners, que ara els hem de concentrar en fer les noves rutes que estem fent, els nous avions, etc. I, per tant, seguirem amb el nom que tenim.
No. Encara no és el moment d'anunciar si es presentarà com a president del Barça?
Home, jo sobre això sempre em faig una mica avorrit, però és que crec que no és el moment de fer molt de soroll electoral, no? Crec que l'interessant, almenys aquest és el meu punt de vista, no? Ara el que fan els candidats i precandidats és presentar-se, no? Ensenyar la cara i parlar, etc. Però el moment realment interessant serà quan hi hagi propostes, no? Quan la gent tingui idees de què es pot fer amb el Barça, que és una cosa que estimem tots, i com que per això falta molt, jo crec que és millor per tots no fer gaire soroll i fer-ne molt i intens quan arribin les eleccions.
Val, per tant, encara no dirà res, encara no comentarà si és el moment o no és el moment, sinó que s'esperarà o un temps per dir si sí o si no, malgrat que altres ho facin d'una altra manera. Per
sí, respectant a tothom i el que vulgui fer tothom, però a mi em sembla que això és millor, no? Que és millor no fer gaire soroll ara.
Què hi ha de cert en els rumors que el vinculen a la candidatura de Godall?
Doncs poc. L'Alfons Godall és una persona que conec perquè he estat molts anys al Barça amb ell i que a més em sembla una persona intel·ligent, honrada i capaç, no? Igual que conec el Jaume Ferrer, que també va estar molt de temps, i amb ells de quan en quan hi parlo, però res concret fins que no arribi l'època. No?
Val. Hi ha tres opcions. Intentar ser president, intentar formar part d'una junta directiva o quedar-se a casa. Les tres opcions es contemplen o n'hi ha alguna que hi ha caigut?
No, jo crec que ara, per mi almenys, es contempla tot l'enfoc i l'esforç que ens ha requerit a tots Spanair els últims mesos. Ens ha aconsellat una disciplina mental, no? de no pensar en això. A partir d'ara, si podrà pensar, jo crec que tot és bo. El que es pot esperar de mi és que participi constructivament, a favor d'obra, no? O sigui, que les coses, que el que faci, ho faci per ajudar, per construir, perquè al final, doncs, el Barça me l'estimo jo, i vostè també, i tots, i fer guerres fratricides, al final, no ajuda. No?
És veritat que hi ha un document, un paper, conforme vostè va firmar, que no, mentre fos president d'Espanyer, no seria res del Barça, ni president, ni res?
Rigorosament mentira.
Rigorosament mentira?
No hi ha res d'això, i no fa cap sentit, no? El meu càrrec a Spanair és compatible amb qualsevol altra cosa, com ho són molts càrrecs, eh? Recordem que tradicionalment el president del Barça o del Madrid o de l'Osasuna, doncs és una persona que fa una altra cosa, que es guanya la vida amb una altra cosa.
No és molt arriscat que en un any només, que encara no ha arribat un any, de president d'Spanair pugui tenir la temptativa de ser president del Barça?
Jo crec que no, però com dic, és una cosa per discutir més endavant, no? Crec que que, com deia abans, ha estat sempre així. No ens oblidem que el president del Barça i el vicepresident i el membre de la Junta no s'hi guanya la vida, no li paga ningú, no? I per tant, jo crec que tothom ha de tenir una altra vida que es guanyi els seus
per tant, poders, si fos algun dia president del Barça, podria continuar sent perfectament president d'Espaner.
Absolutament, i a veure, això és molt, molt important. Disculpi que aprofiti per dir que el meu compromís amb Espaner és incondicional i infinit. O sigui, aquest projecte que per mi i per molts dels que treballem a Espaner anem a treballar al matí molt contents perquè pensem que estem fent un servei al país, ens quedarem l'any que ve, l'altre, d'aquí dos, d'aquí tres, fins que faci falta, fins que el Consell d'Administració ens tregui, no? Però el meu compromís, com li deia, amb Espaner és incondicional a qualsevol altra cosa que faci.
Per entendre'ns, no, en cap cas, senyor Soriano, ningú, cap conseller, cap accionista d'Espaner li ha dit, escolta'm, això no.
No, és clar que no. No m'ho he dit i no seria raonable tampoc.
Val. I ni passaria res amb Espaner, per entendre'ns.
Absolutament. Igual que no li passa per fer història, no li passava res a l'empresa del Josep Lluís Núñez perquè ell fos president del Barça, o no li passa res a ACS perquè el senyor Pérez sigui president del Real Madrid.
Ui, ara que em diu el senyor Pérez. Jo sempre recordo quan parlàvem fèiem programes d'esports que parlàvem molt d'economia amb Ferran Soriano perquè era vicepresident econòmic. Escolti'm, deixi'm preguntar-li, ara que estem aquí, ara que parlem de tertúlia futbolística, sobre els números del Madrid. Si fa uns anys, quan parlàvem dels números del Madrid, difícilment podien quadrar, ara que han fitxat tres sota cavallo i rei, com són el Benzema, el Kaká i el Cristiano Ronaldo, en una època de crisi econòmica, això com s'aguanta? Això és una barbaritat o no?
És una estratègia d'altíssim risc, altíssim risc. Perquè al final aquí el que juga és endeutar el club de forma extraordinària, molt, pensant que això recuperarà amb ingressos futurs. No? És a dir, per entendre'ns, no? Això vol dir que el Real Madrid anirà a Adidas i li dirà, escolti, vostè m'està pagant 30 milions d'euros a l'any, ara que tinc tots aquests cromos, no? Que tinc el Ronaldo, el Benzema, etc., pagui'm en 60. I Adidas en aquest moment el que està dient és no vull pagar res, no? Perquè els moments són de crisi. Per tant, jo crec que és una estratègia d'altíssim risc i jo no la seguiria, o sigui, jo no la faria si fos el president del Barça, no? De totes maneres, deixi'm dir-li que els propers anys, a la indústria del futbol, el Real Madrid serà un gran rival, perquè la crisi econòmica ha enfeblit els clubs anglesos, no? que pateixen més perquè estan més exposats a la realitat del mercat, i en canvi, com vostè diu, sembla que el Real Madrid jugui una altra lliga, no? I que en temps difícils s'endeuti més per tenir més jugadors, etc. Per tant, el Madrid i el Barça seran grans rivals i haurem d'afinar molt la intel·ligència i treballar molt fi per poder competir i poder guanyar-los.
Acabo. Què li sembla Guardiola?
Què vol que li digui? Extraordinari, no? És, al final, el judici, nosaltres, els culers i els periodistes també, no? Jutgem molt a la gent pel que opinem i pel que ens sembla i tal, però en aquest cas no cal que opini res. Mira el resultat, sisplau. Un entrenador extraordinari.
I ara sí que va l'última. Escolti'm, d'aquí una hora i mitja hi ha un compte enrere, o mitja hora, un compte enrere del president del Barça, que, en fi, que no entrarà en el món de la política, crec que no ho dirà ara, que en tot cas ho dirà. Què li sembla la porta polític?
Home, jo crec que aquí el que hem de fer és un esforç al públic en general espectacular, hem de fer un esforç ferm en partir la figura de Joan de Joan Laporta en dos, no? Un és la persona que té tot el dret a fer política i que jo crec, jo tinc interès i més gent tindrà interès en saber què diu, i l'altre és el president del Barça, no? Òbviament seria millor que estiguessin separats, però és que estan junts fins a l'1 de juliol, no? Llavors haurem de fer un esforç de quan el mirem, doncs separar bé el que és persona i el que és president.
S'equivoca fent això?
No ho sé, jo crec que seria més net i més fàcil, per no haver de fer aquest esforç que estem dient, doncs que hagués començat just després d'acabar del Barça, no? Però suposo que això depèn d'una lògica electoral política que no la sé.
Quina relació té amb Laporta ara, senyor Soriano?
Correcte, correcte.
I amb Sandro Rossell?
El Sandro el fa anys que no el veig i que no parlo amb ell. De fet, és que hi ha una diferència molt gran, no? Amb el Laporta vam treballar junts 5 anys i el Sandro va estar molt poc temps.
Ferran Soriano, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RAC1 i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Gràcies.